Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri.
Què tal? Això és Green Meteo Mauri, amb aquest format d'estiu, de temps de calor, 20 de juliol, programa 515. Green Meteo Mauri, amb Green Mobilitat, els peatges urbans cada vegada més a prop. Green Empresa i Comerç, Triple Plus, arriben les rentadores amb filtre de microplàstics, novetat mundial. Quedarem sorpresos d'algunes de les xifres de captura d'aquests microplàstics per part d'aquesta rentadora. Green Transició Energètica, Javier Martín Vide, l'escalfament planetari s'accelera. A Green Entrevista, una de les entrevistes que els últims mesos ens ha colpit més i que descarna, despulla literalment la logística al planeta amb una persona que en sap molt. És un programa doncs, que va impactar, i una entrevista que va impactar. I llarga Triple Plus i consum responsable, consells pràctics per fer un bon ús de l'aire condicionat.
Green Mobilitat, amb el patrocini de Port de Barcelona.
Uf, fora mobilitat,
micro, la gent no ho sap, però fora micro em deies ja el tenim aquí. I aquest tema no és que el tinguem aquí, és que serà aquest any.
Aquest any. 2023, zones de baixes emissions que porten associades la possibilitat de cobrar peatge al centre de les poblacions de més de 50.000 habitants.
Efectivament. Aquesta, ja saps que tenen un any per dissenyar aquestes zones de baixes emissions, que s'està accelerant, que hi ha ajuts com dels... Això dels Next Generation, dona per tot, és com sembla una guardiola infinita que no tingui fons.
Sí, sí, però surt d'allà, diguem, gastem-los amb intel·ligència aviat, perquè tot seguit, ve els ajuts a la guerra d'Ucraïna, venen altres coses que no sé
cas,
què duraran.
En què consisteix això dels peatges urbans? Bé, com el seu propi nom indica, és a dir, una taxa per accedir al centre de les ciutats. En el cas de Barcelona, anem a entrar en farina, 4 euros diaris, i només per a vehicles amb etiqueta 0 o... 0
sí,
o eco?
No
era eco?
No, jo crec que ja serà 0.
0 de la DGT. Aquesta 0 de la DGT s'està revisant també, és a dir, que no sabem com acabarà aquesta 0 de la DGT.
Crec que s'aposta el 0 pel vehicle elèctric pur,
però
per l'híbrid endollable l'eco, i el C per l'híbrid i el benzina.
Aquesta és la idea que hi ha. Molt bé. Això és un greu, ja, no? Comparat amb altres ciutats de l'Estat. Si mirem cap aquí, sí. Si mirem cap a dalt, anem a fer una ullada.
Mirem cap a dalt.
A París, 18 euros per accedir.
Ah, sí?
Sí, 18 euros.
Oh, és a dir, aquesta no la sabia. Sabia els 14 de Londres
o així? 18 nyapos per entrar a París o a Londres. És a dir, que aquí no t'estàs.
D'acord.
A Estocolm, a Oslo i a Milà, ja en cobren 8. És a dir, el doble que el que hi haurà a Barcelona. I la nova llei no només parla de peatges, perquè això dius, no, escolta, aquesta és la llei dels peatges urbans. No, no és la llei dels peatges urbans. És la nova llei de mobilitat sostenible. Perquè què incorpora aquesta llei? Incorpora que no és un annex, està dins del cos de la llei, que parla d'estimular i promoure el transport públic.
Forma part de la llei de canvi climàtic?
Sí, efectivament.
És una
penja,
pota.
Sí,
és
penja,
una pota.
Penja, és que és la llei de canvi climàtic i eficiència energètica. Bé, aquí el que hi ha és un capítol molt important d'ajuts, però quan dic molt important, dic molt important, per promoure la mobilitat urbana. Bé, i aquí és on hi ha la baralla entre els grups polítics a l'hora de dissenyar i d'aplicar aquesta llei. Perquè què és mobilitat urbana? Mobilitat urbana són els busos, els metros, i els autocars que només, o sigui, perdó, i els ferrocarrils de Rodalies que només es mouen per la gran àrea metropolitana de Barcelona? O mobilitat urbana seria Vic, estic parlant de l'àrea metropolitana de Barcelona, que evidentment és la que congrega gairebé el 75% de la població d'aquest país, és a dir, o també obrim aquest gran que va Vilanova, Igualada, Manresa, Vic, pam pam, i fins a...
Això ja és segona corona, pràcticament
no
tercera.
No està inclosa. Clar. No està inclosa en aquest capítol d'ajuts. I aquí és on les diputacions i els consells comarcals estan fent pressió perquè que quedi inclosa aquesta segona anella. Ja no diem llarga distància, que seria Barcelona-Lleida, Barcelona-Tarragona, Barcelona-Girona, que també això s'hauria de contemplar. Jo entenc, dic Figueres-Reus, no vull ofensar
ningú.
És a dir que aquí és on tenim el... Més que en posar una taxa a l'accés al gran ametlla urbana, que això gairebé jo crec que tots entenem que ha d'anar per aquí, donat que tota Europa està anant.
No, tots no entenem això, Veient les xarxes socials...
Bueno, en tot cas, bé...
Però que veure que les xarxes socials, no ens enganyem, moltes vegades, gairebé sempre, no són representatives dels batecs.
No, aquest grup de No Sin Mi Cotxe, aquest i el sindicat de la velocitat, porten molts anys posant-se de cul davant d'aquesta normativa. El que passa és que això ja és una directiva de la Unió Europea. Ells es poden posar com vulguin. Ara, el que sí que podem gestionar nosaltres és el capítol d'ajuts per la mobilitat urbana, per el transport públic. I aquí ens
ajudem moltíssim. Perquè la idea del peatge urbà és
multiplicar per dos la xarxa de busos i reduir el bitllet de metro gairebé a la meitat.
És a dir, quan hi havia Tabassa, túnels de Vallvidrera abans de la crisi del 2008 i que la Generalitat s'ho va tenir que vendre, com moltes coses, etcètera, tota la recaptació anava, a banda del manteniment de la via, anava a favor del transport públic. El famós carril BAO de la C-58, molt discutit, es van construir amb aquests fons. La idea, crec, del peatge urbà és per injectar diners dels parcs en ride, de...
Alhora, és a dir, no esperarem a recollir. Com que tenim aquests fons associats a la mobilitat sostenible, ja podem implementar mecanismes per fer. Tenim una ciutat comunicada en xarxa com Vitòria, no? Vitòria, tu agafes el pla del transport públic de Vitòria, que és una ciutat petita, com Girona, seria més o menys, i dius, és que no necessito cotxe per res, en absolut.
Mira, no el necessitava l'Iñaki Urdangarín, que anava amb bici. Tu vas veure les imatges de l'Iñaki Urdangarín amb la seva nova companya?
No acostumo a seguir aquest tipus de...
No, doncs l'Iñaki Urdangarín va conèixer una altra
una senyora d'allà
sí, i
però no està casat aquest senyor amb una persona important?
Sí, però bé, a tot arreu. Aleshores, aquest senyor treballa allà a Vitòria en un despatx, i aquesta noia doncs també, etc. I els paparazzi l'esperaven cada matí a l'arribada al seu despatx d'advocats. Se suposa que el senyor Urdangarín és una persona important, no? Doncs arribava amb la seva bicicleta cada dia.
Això de persona important està en crisi. Aquest concepte està molt barat, això.
Molt barat, però entén-me. Arribava cada matí al despatx d'advocats amb bicicleta.
És que és la lògica.
És a dir...
És de sentit comú, si vius a Vitòria, si vius a Girona.
El problema de Barcelona, igual que moltes altres ciutats, és aquest poblament de primera i segona corona metropolitana, que resulta que dues terceres parts de la gent que es mou a Barcelona ve de fora.
Estem entesos en que posar el transport públic, quan parlem de transport urbà, hem d'incloure el Rodalies a Mataró,
està clar.
I el Rodalies a Terrassa, doncs això no està. Això ara, tal com està la llei, no hi és. És per això que...
Hi haurà focs artificials, els pròxims mesos. Els pròxims 20, 25, 30 mesos.
Molt. Perquè una vegada es modelitzi...
Amb tot.
Molt. En molts àmbits. I es digui, aquest és el... Bé, ja hem parlat, ja hem discutit, aquest és el model. Vinga, pam, s'haurà de blindar. Perquè si no les coses no funcionen.
Clar.
Llavors ens podem donar la situació en què resolem la situació de la mobilitat a la ciutat.
A l'ametlla.
I que portes a fora continuï el caos que a hores d'ara tenim, no? Que una persona que viu a Cabrils s'ha d'anar a un pis compartit perquè no té oferta de transport públic.
Ah. I és... perquè no pot pagar a Barcelona cap vivenda.
Crec que no és a dir transport públic, eh? No. O sigui, no perdem. No. Surt més barat agafar un pis de compartit. És així de bèstia aquesta situació.
Empresa Green.
Uau, aquesta notícia sí, hauria d'obrir telenotícies.
Sí, és...
Però, clar, que passarà aquí amb un programa modest, molt modest, com el
canvi,
nostre.
I, en canvi, no sé si estàs d'acord amb mi, és revolucionària. No pel fet de que sigui la solució, sinó perquè denota que el problema és tan greu. I és que una coneguda marca de rentadores, AEG... Que
sí, home, digue-la. Com se'n diu aquesta marca?
AEG. AEG pertany al grup Electrolux, la van comprar ja fa temps. Ha llançat al mercat un filtre, la primera rentadora, amb un filtre capaç de capturar fins al 90% dels microplàstics que hi ha a la roba. S'han adonat de que efectivament hi ha més de 45 micres alliberades per la roba sintètica a cada rentat. És a dir, que partícules. És a dir, cada vegada que fas un rentat d'una samarreta, d'un vestit...
De fibres sintètiques.
Exacte, alliberes. Això ve per un informe que va fer Nacions Unides, que va cridar a l'ordre a les empreses tèxtils i els hi va dir que els hi va demanar de reduir la presència de microplàstics a la roba, i les marques, les companyies de les rentadores van estar a la guaita i van dir: hòstia, això significa que el problema és molt greu. Fixa't, el que diu AEG és que el dispositiu és un dispositiu, anem a pensar, saps allò de l'osmòtic, aquest dispositiu que va enganxat a la canyeria de l'aigua, i que és una mena de filtre que es veu quan tu obres a baix, hi ha un filtre, és exactament el mateix, va sobre de la rentadora, jo l'he vist, va sobre de la rentadora, és una cosa que va donant voltes de la sortida de l'aigua
i aquest filtre, entenc que l'hem de buidar manualment.
Ah, efectivament.
Perquè, clar, no el fumarem una altra vegada a la claveguera.
Cada 10 rentats, tu l'agafes i t'ho juro, Francesc, quedes acollonit.
Ja.
Perquè és fins i tot maco. Hi ha plàstics de tots els colors, però plàstics que els agafes, te'ls poses a la mà...
I és plàstic.
I diu, això d'on ha sortit?
Del jersei, dels pantalons,
de la samarreta, dels calçotets.
Del que sigui, sí.
Fixa't, el que diuen és que en un any... una rentadora que doni servei a una família tipus, és a dir, de 4 persones, en un any, casa teva, ompliries 2 bosses de supermercat plenes a rebentar de microplàstics. Cada any, 2 bosses de supermercat.
Si vas cuidant... demà parlarem amb el Xavi Coral i la Raquel Sans i aviam si podem obrir telenotícies amb això.
Em sembla
literalment espectacular.
Sí. És l'única opció que tenim de retirar...
És la primera vegada en la història de la rentadora automàtica, i això quan va ser? Els anys 60? La primera rentadora?
Sí,
o 70? No ho sé.
Sí, que no fos aquesta marca, perquè és una de les primeres, una alemanya.
És a dir, és de l'època una mica més enllà de la Mary, de la Fragona, no?
Aquesta sí, després, justament després va venir la revolució de la Fragona.
I ara resulta que hi posem aquest filtre...
Perquè fins ara no s'havien donat aquest tipus de tèxtils. S'han de dir que abans eren fibres naturals.
Clar, cotó, lli, etcètera.
Ara el que ens han adonat és això. Llavors, aquí el que hem d'estar a la White és que fins que arribin a estandarditzar-se, és a dir, fins que totes les rentadores ho tinguin, si hem de canviar de rentadora, escolta'm, mirem aquesta opció, perquè això sí que està determinat. És l'única solució a l'abocament...
Ja la trobem al mercat, eh?
Sí, ja està al mercat. Ja està al mercat. És l'única solució a l'abocament de microplàstics als oceans. El 35% dels microplàstics que arriben als oceans és per la roba.
Senyor Gallego, Ursula von der Leyen.
Totalment.
Senyora,
obligació
a tots els fabricants, a les noves rentadores.
Estic segur que així serà.
Ha de ser.
Vinga.
Meteotemps.
Gràcies.
Meteotemps, i avui tenim una eminència sobre el canvi climàtic a casa nostra. És el Javier Martín Vide, climatòleg i catedràtic de Geografia Física de la Universitat de Barcelona i, a més, matemàtic. Javier, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Francesc.
Escolta'm, l'escalfament planetari s'accelera, és a dir, les pitjors previsions pel que fa a temperatura sembla que s'estan complint.
Així és, així és. Ara estem en 1,2 graus centígrads per sobre del període de referència, que és la segona meitat del segle XIX. El sisè IPCC de 2021 ja va establir 1,1, doncs anem pujant, estem ja una dècima més, i una dècima no és poca cosa.
M'estàs dient que en pocs anys hem pujat una dècima.
Sí, 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 molt poquets.
Per tant, és molt una dècima.
Sí, i arribarem al grau i mig, que és un primer nivell important d'alerta, i el protocol, l'acord de París, del qual fa ja 7 anys, es va celebrar el 2015.
I es va celebrar gairebé amb xampany francès. Dic xampany francès perquè era París, però que donava la sensació d'una gran victòria que, si no hagués estat per la guerra d'Ucraïna, potser encara estaríem aturats, aquest
doncs
món.
Sí, doncs sí, sí. I assolirem, jo m'atreveixo a dir aquí en el teu programa, que arribarem al grau i mig, al grau i mig, i es tractaria no assolir 2 graus d'escalfament respecte a aquest període de referència, que és la segona meitat del segle XIX.
Podríem dir que els 2 graus seria una xifra gairebé de no retorn?
Es considera que és un nivell, seria un nivell en el qual es produirien efectes molt greus per la vida, pel planeta en conjunt, o alguns, sí, efectivament, irreversibles. Alguns irreversibles en molts centenars d'anys, no? Per tant, es tracta de que l'escalfament sigui el mínim possible. I per assolir aquest repte majúscul, en el que queda de dècada. D'aquí al 2030 hem de reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle en un 45% respecte a les del 2010.
Cosa que en realitat és impossible, si tenim en compte que la pandèmia va paralitzar gairebé tot el planeta i ens vam quedar lluny de qualsevol reducció que sonés, que sonés el 40%.
Sí. El repte és arribar a mitjans de segle, al 2050, amb el que es diu la neutralitat en carboni, és a dir, la mateixa quantitat d'emissions de CO2, la mateixa quantitat sigui possible rescatar-la de l'atmosfera pels sistemes naturals, més boscos, o per algunes novetats, alguns avanços de caire tecnològic, no? És un repte, ja et dic, Francesc, majúscul, majúscul. I no només estem pensant en l'escalfament, en aquesta pujada de temperatura de la qual parlàvem, sinó també, ja el sisè IPCC s'afirma de forma contundent que hi ha els extrems meteorològics, és a dir, onades de calor, sequeres, pluges torrencials i altres són ja més freqüents, més intensos i alguns també duren més, no?
Clar, perquè això en anteriors informes encara toca tota la vida remenat sèries climàtiques, etc. I el món mediterrani ja sabem que és complexa, no? Encara més. Però no es veia aquesta tendència encara als extrems uns anys.
Perquè és molt difícil estudiar analíticament, estadísticament, els extrems. La estadística d'extrems és complexa. Cal tenir sèries molt, molt llargues per trobar un cas espectacular en un segle, en 2 segles. No? Per tant, ara sí que s'afirma, jo també amb la boca petita no m'atrevia a afirmar-lo, però ja podem considerar que sí, sí, hi ha aquests extrems, fins i tot alguna onada de fred també, que no és incompatible amb l'escalfament.
Sí, perquè aquests personatges tipus Miguel Bosé, quan jo dic tipus Miguel Bosé no em refereixo a ell concretament, vull dir, sí, aquests personatges estrambòtics que són, que amplifiquen mentides i
que es basen en un Filomena per dir que
això mateix.
On està l'escalfament.
Aleshores, bé, jo diria que des del minut zero de la història de l'escalfament global s'està dient, escolteu, anem cap a extrems, però de tant en tant un extrem contrari també hi pot ser.
Sí, hi pot ser. Estadísticament és factible, no és incompatible amb l'escalfament. L'escalfament està produint a vegades que aquest vòrtex que hi ha al voltant del Pol Nord, en altura, també en alçada, fins i tot en l'estratosfera, pugui trencar-se i injectar una glopada d'aire molt fred en latituds relativament baixes. I a l'inrevés, aire molt càlid, gairebé tropical o subtropical, pot anar molt lluny, molt, latituds molt, molt altes, no? Per tant, tot el sistema s'està manifestant en un sentit de temperatura cada cop més alta, sens dubte, i a més aquest comportament més compulsiu de l'atmosfera i en general del sistema climàtic.
L'any passat a Catalunya, el 2022, 2,5 graus per sobre de la normal.
Sí, sí.
Això, quan s'estudien i es treballen sèries climàtiques, parlar d'unes dècimes amunt o avall ja costa, però és que 2,5 graus...
És molt, molt.
Vaja...
És molt. A Catalunya, realment, la darrera dècada la temperatura ha pujat moltíssim. Ja diem que la conca de la Mediterrània, es diu a vegades tècnicament, és un hot spot, és una àrea particularment sensible a l'escalfament. No és la regió més crítica, és l'Àrtic. L'Àrtic. Però déu-n'hi-do, si a nivell global són aquests 1,2 ja, a nivell de la conca 1,5, però és que fins i tot a Catalunya, almenys la darrera dècada ha estat particularment càlida i la temperatura ha pujat moltíssim, no? I tenim analitzat recentment un indicador també de l'escalfament, el nombre de dies de neu a cotes baixes.
Exclusiva. No tenim la sintonia aquella... No, faig broma, No em posis aquí sintonia exclusiva perquè no aniríem bé de tipus de programa.
Sí.
Digue'm.
Sí, estudiant, analitzant, per exemple, una sèrie molt bona com és la de l'Estartit, de l'amic Josep Pasqual, des del 1962, amb la nevada mítica del dia de Nadal fins ara, hem analitzat la sèrie del nombre de dies de neu, és a dir, que es vegi un floc de neu caient. Ja no dic de neu
a terra.
A terra.
Algú que l'ha vist.
Exactament. Pues bé, dona una tendència negativa, és a dir, cap a la baixa, significativa estadísticament, d'una forma molt clara. Gran part dels anys que hi havia 3, 4 o fins i tot un any, 6 dies de neu a l'Estartit, pues, són abans dels 90, o diríem abans de 1990.
Dècada dels 70s i 80s.
80s especialment, 70, 80. En canvi, ara portem ja una tongada de pràcticament 4 anys seguits que no han vist ni un floc de neu a l'Estartit, i el Josep Pasqual s'ho mira de dia, de nit i a totes hores, no? Per tant, aquest és també un indicador més, i podem lligar-ho realment a l'augment de la temperatura i també a l'augment de la temperatura de les aigües marines, que allà a l'Estartit es mesura molt bé, fins a 80 metres de fondària, i totes aquestes sèries donen un senyal estadísticament significatiu.
I a més, zones tan sensibles com el Pirineu, el Marc Prohom, alumne teu, i cap de climatologia de Meteocat, del Servei, que és una persona molt metòdica, clar, té un mestre com tu, doncs ha analitzat també sèries del Pirineu, i en el cas de Viella, any 70, 110 dies amb temperatures sota zero, i ara ja estem a 75. És a dir, que fins i tot en àrees crítiques...
També a muntanya i al Pirineu en particular. Hi ha un altre indicador molt clar, que és, són les glaceres. Al Pirineu, ja a Catalunya ja no ens queda cap glacera, hi ha el Besiberri, hi ha un dipòsit de glaç però cobert per roques, ja no es considera que tingui dinàmica glacial, i ens hem d'anar al Pirineu de l'Aragó, a Osca, per trobar uns pobres allà, unes pobres glaceres pràcticament a 3.000 metres o més d'alçada, i que tots els estudis ens diuen que cap a mitjans de segle ja no quedarà, no ens quedarà glaciarisme a la península Ibèrica.
Escolta'm, ens hem menjat el temps. Habitualment són 10, ens anem cap als 12. Bé, hi hauran segones, terceres, quartes parts, perquè... realment aquí amb el Néstor Gómez, company redactor, que també està malalt amb l'estadística i els Excels, etc., quan analitzem dades, sobretot ell, perquè ho fa molt bé, te n'adones de la bestialitat de coses que no havíem vist mai, remenant números, i que realment denoten una acceleració de tot el que es deia. No?
Estem en un món en canvi, claríssimament. Està canviant tot, no? I aleshores sempre diem que cal adaptar-se. Adaptar-se a les noves condicions ambientals per tal que la vida estigui protegida.
L'espècie sobrevisqui.
Sí, exactament.
Començant per la nostra, perquè som egoistes de mena.
Sí, així, la condició humana és així. Sí, sí.
Perfecte. Javier Martín Vide, climatòleg, catedràtic de Geografia Física de la Universitat de Barcelona i també matemàtic, ho ha deixat molt clar. La gent de ciència fa anys i dècades, en alguns casos, que ens adverteix. Javier, un plaer, com sempre.
Igualment,
moltes gràcies.
Francesc, una abraçada.
L'entrevista.
Això és l'entrevista, José Luis.
Molt bé, em sembla magnífic.
Anem a parlar de logística, perquè una gran part, ho saps, de les emissions de CO2, la nostra afectació respecte a l'entorn...
Estan vinculades al transport.
Sí, perquè al final, és que fixa't, en 20, 30, 40 anys, és que tot es mou, i hi ha gent que sap molt bé com es mouen les coses, de quina manera, i la seva evolució. Parlem amb el president del clúster logístic de Catalunya, és l'Ignasi Sayol. Bona tarda.
Bona tarda.
Però a més del president del clúster logístic de Catalunya, és que ell és empresari de la logística i de les noves tecnologies, és membre del comitè executiu de Pimec. Tot i que la teva formació, Ignasi, inicial, allò quan eres una mica més jove, enginyer electrònic i de telecos per la UPC, i a més has estat a la Salle University tant a Barcelona com a Nova York, a Madrid, a l'IES Barcelona, etc. No ens allargarem més. Ignasi, com ha canviat en les últimes dècades les mercaderies a l'anar amunt i avall?
Jo diria que ha canviat i canviarà molt.
I canviarà molt.
Molt, perquè al final... Primera cosa, la logística s'ha demostrat que és una eina bàsica per tot. Durant la pandèmia, de fet, no vam ser considerats com un sector prioritari com ho érem. Al final vam assegurar que arribessin les coses a les grans superfícies, als magatzems, que arribessin els aliments, que arribessin tots els productes. Per tant, la logística s'ha demostrat que ha sigut molt, molt eficient, no? Que ha funcionat. Però, clar, evidentment, la logística no és aliena a la transformació que hem de fer cap a un món sostenible. Per tant, està implicant diverses coses. Primer, anem cap a una logística més resilient i una logística més verda. És a dir, el que no ens podem trobar que unes senzilles mascaretes les tinguem que comprar tots a la Índia, les tinguem que comprar a Xina. Per tant, la logística s'està canviant. La logística serà més de proximitat, serà països més propers, fins i tot interna. Per tant, s'està en el moment d'aquestes són les dues grans tendències. Logística verda, resilient. Cadenes de subministrament que s'han de transformar per respondre als reptes que tenim com a societat, com a món, diríem, al final.
Et deixo de seguida, José Luis, però, clar, a mi se m'acudeix si el 62% de la població mundial està a l'Àsia, el 10% a Europa i el 7% a Nord-Amèrica, bé, aquí hi ha un desequilibri bestial i de moment, gran part de les coses ens arriben d'allà, no? I...
Sí, això és així, però està començant a canviar amb certes coses.
Sí.
Vull dir, ja parlo una mica de l'economia global. De fet, la logística és capaç de canviar el cicle econòmic, i m'explicaré. El preu del contenidor, per exemple, que s'ha debatut durant aquest temps, el preu del contenidor va passar d'Àsia fins a Europa, va passar de 2.000 euros a 16.000, 17, 18.000 euros, 20.000 euros.
Caram.
Quin efecte té això? Pues que moltes coses no et sortia a compte fer-les allà i portar-les aquí. Per tant, es feien aquí. Ara què està passant? Pues que ja ha tornat a baixar a 2.000 euros. Per tant, què vol dir? Que potser és més fàcil produir la cel·lulosa a Xina o a la Índia que no a Castellbisbal per al preu del contenidor. Jo soc molt crític perquè al final de les 5 navieres més importants del món, 4 són europees. És un autèntic oligopoli que controla el mercat mundial. La Unió Europea no vol entrar en això, perquè clar, una és danesa, una és suïssa, una és francesa, una és italiana.
I vols dir que no són grecs, albanesos...
I una cosa que es diu consortia, que els fa actuar així. Llavors, ja des de com a patronal de petit mitjana empresa, també, clar, si aquesta gent poden posar-se d'acord a pujar o baixar aquest preu, els fluxos econòmics els alteren. No només el negoci logístic, que cada cop són més grans i estan entrant més a fer tota la cadena de valor saltant-se els transitaris, els transport, a tothom, sinó que, a més, poden regular els fluxos econòmics, on es produeixen les coses. I això és una cosa que Europa... I aquí estem tocant el Sant Cristo gros. És a dir, estem
doncs,
tocant l'Unió Europea.
Gràcies, tocant... Ignasi, per haver-nos acompanyat. Aquí no hi ha res a fer. Adéu, bona tarda.
És a dir, si tot està en mans d'aquest lobby, quan tu parles de logística verda, et dependrà de la voluntat i de l'estat que vulgui fer aquest lobby.
Una és la logística internacional, els fluxos internacionals, l'altra cosa és la logística de distribució en els països. Vull dir, la logística és molt complexa. La logística va des de l'última milla de l'entrega final d'un producte fins a la logística internacional. Per tant, ja molts, quan parlem de logística, parlem de cadena de subministrament. És a dir, parlem d'un infinitat d'empreses, no només de transport, sinó empreses de tot tipus, empreses de hardware, de software, operadors logístics, d'emmagatzematge, etc., que fan possible una cadena de subministrament. Per tant, hi ha fluxos logístics, n'hi ha molts, no tots són internacionals, d'Àsia fins a Europa. He parlat d'un cas molt, molt concret del comerç internacional, que està molt, molt dominat per 4 navieres, per això els americans, jo penso que la baixada també ve per als Estats Units, s'ha plantejat, jo als Estats Units al setembre hi havia molt de nerviosisme als Estats Units, tots es plantejaven de crear una empresa pròpia americana, impulsar-la per contrarrestar aquest... Perquè els americans tenien el mateix problema, els contenidors els hi pujava. Al final, quan tu tens un oligopoli, pots jugar amb això. Per tant, hi ha moltes logístiques. I no sé, jo, per exemple, hi faig tecnologia per a logística verda. Jo sempre dic que la logística no és de per se contaminant, és com es fa la logística. Depèn com es faci, pot ser zero petjada de carboni. Jo li comentava al Francesc l'altre dia que puc enviar un contenidor a Xina amb zero petjada de carboni. De refrigerat.
Ens ho hauria d'explicar, no? Com...
Fins on jo sé, el sistema de transport, a no ser que ara ens treguis un conill del barret, els sistemes de transport és avió, vaixell, no? Tren, i aquí els combustibles són els que determinen la petjada de carboni, no?
El ferrocarril, per exemple, s'abasteix amb energia elèctrica, que pot ser renovable tota. Per tant, enviar un contenidor a Xina són 17-19 dies en ferrocarril, per la ruta de la seda ferroviària. Per tant, si s'alimenta en ferrocarril, és zero petjada de carboni. Si aquesta energia és així. I en el cas concret, jo faig tecnologia, per exemple, jo em dedico a tecnologia, a fer tecnologia eficient, puc fer contenidors que es connecten, es carreguen d'energia verda i poden portar 16 tones de préssecs des del Carràs fins a Pequín, sense tenir que anar-los alimentant contínuament. És una pila que canvies. Per tant, la logística canviarà, una pila tèrmica enorme que canvies. Per tant, la logística, els que estem en tecnologia, apliques la logística i apliquem, al final és com es fa. És a dir, si tu bases, evidentment, d'una forma concreta, és contaminant. Si jo arrossego pues, un camió amb gasoil, pues, serà contaminant. Però si faig un ferrocarril amb energia verda elèctrica, no tindrà
energia
impacte.
Energia verda elèctrica, tu em dius que tu agafes 16 tones de préssecs del Carràs,
sí,
i els carregues d'energia verda,
sí,
i sense gaire electricitat que li entri amb els 17 dies.
Zero electricitat.
No, però mentre es transporta...
Una cosa és per moure el tren.
D'acord, no, per moure el tren, però mentre el contenidor va a bord, no necessita...
No necessita res.
Però això es pot fer ara o...
Ho faig jo.
Això ho fas tu.
Per exemple, no és que ho faci un altre.
Però durant 17 dies funciona la refrigeració del container?
32 dies, de fet, són.
32 dies?
Sí, són 32
dies. Autònom?
Sí, autònom, sí.
Hòstia, perdó.
Sí.
Val.
Llavors sí que està canviant la logística, Mauri.
Evidentment, els tecnòlegs, jo sóc un tecnòleg que
clar,
es posa la logística,
tecnòleg.
Que sigui la logística i tecnologia, i bons la... A més, amb traçabilitat en temps real... I
per què no
cada...
es fa universal, aquest
home,
sistema?
Home, t'ho acaba d'explicar abans. Home! T'ho acaba... Clar, José Luis...
Vull sortir amb vida d'aquest locutori, eh?
Clar, t'acaba de dir la ruta de la seda, 17 dies... i quatre navilieres dominen el món. I les navilieres que triguen a la Xina? 30, 40
sí,
dies?
Sí, entre 35 i 42, 43.
Clar, aleshores, torno a dir, hòstia...
Això és com aquell dia que vam portar aquell convidat que ens deia que qui decidia era Marx, el volum de la circulació de les mercaderies, ni tan sols eren quatre, crec que eren dues, les...
No, de les cinc més fortes, quatre són europees, i n'hi ha dues que són les més grans. Això és veritat, que a més es volen juntar les dues, amb la qual ja serà... Però clar, la Unió Europea ho està permetent, es posa amb la competència en qualsevol cosa i està deixant això. Però en qualsevol cas, malgrat això, perquè si no ens sortiríem i ja no parlaré... Evidentment, estem... Jo, per exemple, jo per no enfrontar-me a tota aquesta gent, fem fluxes tancats, fluxes de ferrocarril europeus, fluxes amb villes, per exemple, estic parlant amb els plataners, amb el tema de les Canàries, tot el flux aquest, que també és una... Si tu aixeques una carpeta, perquè aquí hi ha tota l'altra guerra de l'agro, de posar en valor a l'agro, perquè no només és que transportem el producte autònomament, sinó que mantenim millor el producte.
Clar.
I que podem...
El meu objectiu
real és del camp al plat, és a dir, que tornem a menjar-nos els préssecs i els plàtanos com ens els menjàvem abans, bueno, potser hi ha hagut gent que no se'l menjat mai així, però jo sóc del Delta Llobregat, sóc de Cornellà, els avis eren pagesos, per tant, sé el que és les figues, els préssecs i tal, i vull menjar això i vull que tothom m'ho mengi, és possible.
Hi ha una estratègia de l'Unió Europea.
Perdona, t'ha arribat a la sang, doncs entenc aquesta petjada heredada.
Evidentment.
Perdona.
Hi ha aquesta estratègia Farm to Fork que ha impulsat la Unió Europea, que en principi diu el mateix, sona la mateixa música, però el que veig és que ells el que no estan disposats és a variar aquest oligopoli, aquesta tendència que a més és europea i que evidentment no es posaran pals a la roda ells mateixos, perquè finalment és la màquina que fa moure la Unió Europea.
Bueno, però això estem per intentar trencar coses, no? És a dir, jo t'explicaré un tema que us esfereirà, per exemple, plàtano de Canàries. El plàtano de Canàries es cuivert, es madura a la península en grans plantes i aquí es madura tota l'energia que fa falta per transportar-lo verd, per madurar-lo aquí i vendre'l aquí. Entre el preu que es paga allà i el preu que es paga hi ha un diferencial bestial. Bueno, el millor madurador que hi ha es diu sol i és de franc. Llavors, clar, per què no madurem els productes al sol i els entreguem amb una logística eficient al client final? Per què no fem això? Bueno, hi ha tot un muntatge de distribució, evidentment.
Que saltaria pels aires.
Que ho estem començant a fer. Jo estic llançant tot un projecte amb Correos, també, que és Correos Frío, portant a arribar directament a les cases i a les tendes directament els productes. Vull dir, és un... Penso que és una revolució que està venint i que vindrà, on hem de trencar paradigmes que s'estan fent les coses. O sigui, jo, per exemple, ja amb la paqueteria, doncs fem sistemes de caixes reutilitzables que s'aguanten, que amortitzem a molts anys sense tindre que llançar packaging cada cop que envies un producte a les cases, no?
És per això que, Ignasi, que canvien tants de mans, que hi ha aquesta revolució ara al sector del transport, sobretot en el transport en fred, empreses que es venen, empreses que compren.
Clar.
És per això, per gent que veu que no s'adaptarà i que diu, ei, me'n vaig.
Bueno, jo també crec que hi ha una concentració. És un sector molt atomitzat, s'està concentrant, hi ha alguns que volen tindre més força, més això que no, però el que està molt clar que és un sector que té un repte, tenim un repte molt gran que evidentment, o sigui, hem de fer compatible, o sigui, no, o sigui, tot el que es produeixen 16.000 milions de tones de fruites i verdures a l'estat espanyol. No ens podem menjar 16.000 milions de tones. Això s'exporta, s'exporta una gran part. El que dic jo és que s'ha d'exportar bé. El que no pot ser és que hi hagi 15.000 camions cada dia que travessin la Jonquera amb producte refrigerat, gastant gasoil. Això no pot ser.
No.
Per tant, es pot seguir exportant, però s'ha d'exportar exportant en ferrocarril i amb sistemes com el que
evidentment.
Dic. Llavors, això, divideixeu per trens i per el que pot portar un vagó i et dona quin volum hem de tindre. Per tant, o comencem a fer infraestructures de veritat, o això és impossible. Llavors, tot aquest negoci que alimenta moltíssima gent de tot l'arc mediterrani, perquè el 99% d'aquesta producció es fa a l'arc mediterrani, des d'Andalusia, des de Múrcia, des del País Valencià i des de Catalunya. Llavors, tot aquí és una riquesa enorme que tenim, que penso que moltes vegades parlem de l'automoció aquestes coses. L'automoció depèn d'uns alemans que estan aquí instal·lats i d'aquí s'aniran i s'acaba l'automoció de Volkswagen i qui sigui. Però el sector agroalimentari, que sí que el tenim aquí, s'ha de potenciar, però s'ha de posar en valor al pagès.
És que l'altre dia jo feia un tuit de no sé què i n'hi havia un, sí, era de mobilitat, i n'hi havia un que deia, tu, bé, em va insultar i em va dir, diu, tu et vols carregar les 100.000 famílies que viuen de la SEAT. Jo no els contesto tots aquests tuits, no? Però vaig pensar, escolta'm, que no saps que la SEAT és 5 vegades menys que el sector porcí a Catalunya. És a dir, l'agroalimentari a Catalunya és tan important com el turisme.
Evidentment.
Tan important. I el que passa és que és un sector que no surt a les notícies.
Molt atomitzat.
O que surt poc.
Jo soc enginyer, però soc molt pagès en aquest aspecte. O sigui, jo crec molt en el sector alimentari i no li donem el valor que té. El menyspreem, fins i tot, no? Com si fos un sector de segon nivell, o sigui, és molt més important com a
li diem primari, imagina't.
És molt més important que l'automoció, que al final l'automoció d'aquí dos dies, si la Volkswagen se'n vol anar, se'n anirà. Perquè els gens es prenen a Wolfsburg i allà decidiran qui sigui. Clar, penseu que el cotxe elèctric és una disminució d'un 40-50% al número de personal que hi treballa en una fàbrica. I tota la indústria auxiliar baixarà. I el manteniment i tot. Llavors, tenim un sector i una potencialitat enormes, però hem de fer-lo sostenible bé. I donar-li valor, i sobretot que el pagès pugui viure. És aquest font des del camp fins a la forquilla, jo crec que des de la llavor, perquè jo amplio la llavor, la llavor i la terra s'ha de tractar, hi ha unes startups boníssimes a dia d'avui que et diuen, per exemple, té sentit com reguem a dia d'avui, és absolutament, estem regant com al segle XVIII.
Sí.
O sigui, hi ha tecnologia sensòrica que jo aplico als contenidors perquè s'aplica a l'aigua exacta que fa falta en una terra. Com regenero una terra perquè produeixi un producte concret?
Exacte.
Hem de posar tecnologia per ser més productiu, més eficient, i donar valor a aquest producte. Per què no fiquem el foc amb moltes startups que han sortit en aquest sector, que no sembla que no tenen importància, però que posen en valor la terra, posen en valor el producte? Hem d'anar molt per aquí, perquè és que és un sector que té molt de pes, però és que en tindrà més, perquè tothom té que menjar. Jo no em veig menjant una pastilleta, prefereixo seguir menjant el que menjo dia d'avui, que m'agrada molt. Per tant, i no sé vosaltres què en penseu.
I tant.
Per tant, escolta'm, per aquí.
Ferrocarril, hem estat durant l'entrevista dient, comença a haver-hi brots verds, penso que l'altre dia em comentaves personalment que el ferrocarril en els últims anys a Catalunya, el transport de mercaderies, hi ha aquests brots verds.
Bueno,
brots verds,
petits brots
d'allà on venim, però, o respecte sí, gran part d'Espanya.
El que passa que hem d'augmentar, heu d'augmentar així, o sigui, per exemple, a l'estat espanyol el percentatge de transport en ferrocarril del terrestre és un 4,5%. La Unió Europea, la mitja està al 19. Alemanya està en un 30 i pico, Polònia està en un 60 i pico. O sigui, hem d'augmentar moltíssim això, i això passa per fer infraestructura. Com ja sabeu, hem gastat en infraestructura ferroviària que no serveix per gaire cosa, com és l'AVE, i no l'hem dedicat al ferrocarril. Hem de tindre... Tot aquest arc mediterrani està molt ben connectat amb una estructura punt a punt, amb ample de banda europeu, que ens permeti una connectivitat. Si volem seguir exportant aquests mils de tonelades, perquè, clar, a mi em deien els canaris, deien que nosaltres estem a 120 grams per quilo de CO2. Estem al límit. No penses que ho baixem això? O és que no podem seguir exportant
els plàtans.
Estan a 120 grams. Per tant, bueno, dic, escolta, jo t'ho puc baixar això a 10 o a 20, si fas les coses d'altra forma, no? Llavors, o sigui, això ens hi portarà a Europa. És així. Llavors, o comencem ja posant-nos les piles en aquest aspecte i comencem a veure que això és prioritari, o no...
En aquest sentit, port, aeroport, és a dir, tot aquest intermodal de portuari, aeroportuari, de ferrocarril, tota aquesta conurbació barcelonina o fins i tot la tarragonina, hi ha moviments esperançadors?
A veure, es van fent coses, però molt, molt a poc, molt més lent del que hauria d'anar tot. I jo, per exemple, jo porto tot el tema d'infraestructures a Pimec, i bueno, jo tinc tot un projecte que hem presentat per la famosa ampliació de l'aeroport de Barcelona. Bueno, aquí un dels problemes que hi ha, i potser sortim, però penso que és important, és la gestió aeroportuària. O sigui,
que crec que, perdona, ha sortit fa no gaire la notícia que Schiphol limita el creixement de l'aeroport i han començat a haver-hi nervis de dir no.
És que nosaltres hem d'actuar com actuen els aeroports de Londres, per exemple. Primer, el que no pot ser és que el gestor sigui l'operador, Aena sigui aripar amb tot, això no pot ser. O sigui, aeroports de Londres...
Entra en conflicte.
Aeroports de Londres, hi ha les decisions polítiques pel bé públic, que és govern de UK, d'Anglaterra, Ajuntament de Luton, de Londres, etc., que decideixen com fraccionar el tràfic. I diuen, escolta, mira, Heathrow serà un aeroport famós, hub. Heathrow és un hub, però Heathrow no té ni un vol de Ryanair, ni Desigent, ni res de res. Luton és un aeroport que opera precisament a Aena com a operador, però no decideix res allà, opera. Allà està Ryanair i està Sijet. Llavors, aquí hem de fer el mateix. Tenim una xarxa aeroportuària que és Reus, que és Girona, que és Alguaire com a aeroport de càrrega. Jo crec que Alguaire ha de jugar el paper del nostre Memphis, que dic, Memphis és l'aeroport de càrrega més important que té Estats Units, no? I és un aeroport important aquest, no? Llavors, doncs, hem de tenir una xarxa aeroportuària compensada on descarguem a Barcelona del que no té valor que faci Barcelona, de punts a punts, i algunes coses poden fer per tren, i Barcelona segurament sí que té sentit com a hub, però això vol dir que si baixes la pressió de vols, evidentment et baixa el número de vols i s'ha de compensar, evidentment. El que no pots posar-ho en un sol aeroport, tot. Això qui li interessa? Aena. Perquè Aena és una empresa privada, bueno, semipública privada, un 49% és un fons d'inversió, que vol el màxim rendiment. I llavors, clar,
per tant, Reus i Girona no li interessa per res.
De fet, amb les tasses ha desviat el tràfic.
De fet,
s'han portat de Girona a Barcelona.
Clar. Estaves dient durant tota l'entrevista que millorem una mica del temps. Estaves parlant que aquests brots verds que assenyalava el Francesc, parlaves del temps, del temps d'aplicació. És una qüestió política, de governança, bàsicament, el temps d'aplicació?
Evidentment. No hi ha una aposta política per fer un eix mediterrani connectat. Ja està, i no es fa. O sigui, té sentit que per anar amb tren a Alacant trigui 5 hores i mitja, 6 hores? Té algun sentit, això?
No.
Té algun sentit que barri a València tingui gairebé 3 hores? Té algun sentit?
Té algun sentit que Alacant-Madrid, Madrid-Figueres triguis menys que Alacant directe a Figueres?
No té cap sentit. Llavors, són decisions polítiques de no vertebrar un arc que, pel enorme flux, és que estem parlant de 15.000 camions al dia que passen la Jonquera. poseu-vos un dia a la Jonquera i veureu que cada dos camions, un és de periples. I el veureu amb el...
Perdona, quan has dit periples?
Són els productes periples.
Ah,
fruites, verdures, etcètera, tot això.
Sí.
Llavors, tu, que a part del gasoil necessari per moure el camió, té el gasoil per mantenir el producte. Llavors, tu compta'ls. De cada dos, un és de periples. Llavors, això és un consum brutal de CO2, és un impacte enorme.
Emissions.
Que, evidentment, que això, pues, evident, això, quan dic que la logística pot, és contaminant o no és contaminant, si això es fes amb un ferrocarril, amb un transport contenidors com els que dic, o semblants, autopista ferroviària, això, l'impacte seria pràcticament zero.
Clar,
i és
cap
on
nosaltres...
s'ha d'anar. Llavors,
per tant...
es criminalitza la logística. Jo no s'ha de criminalitzar. Hem de poder seguir exportant, però ho hem de fer bé.
En aquest programa posem els deures.
Seria última qüestió, José Luis.
Posem els deures
tancant
els ciutadans per veure, per intentar arribar i traslladar el missatge de que s'han d'aplicar una mobilitat més neta, més sostenible, renunciar a l'ús del vehicle privat. M'estàs parlant de 15.000 camions. Molts ciutadans pensaran, escolta'm, primer hem de solucionar això, perquè jo sóc la xocolata del lloro a nivell d'emissions. Què s'està fent? Quin és el missatge que podem traslladar? Ajuda'ns en aquest sentit, el Francesc i en mi. És a dir, digue'ns què s'està fent, que s'estan fent.
Quina
també
responsabilitat de final d'entrevista.
No, clar, és que
no,
si no...
Home, aquí tenim el capítol de Rodalies que dona molt de sí, també. I llavors, evidentment s'han de millorar també infraestructures que agafa més prop a la ciutat, com és el tema Rodalies. Clar, el tema Rodalies, penseu que la xarxa de Rodalies és una xarxa compartida per la carga i pel passatger. Jo intentava fer ferrocarril i és impossible, perquè imagina't que el Rodalies ja com va de tard, imagina't les mercaderies, perquè et deixin passar un tren de mercaderies, pots fer esperar a la descarga 7, 8, 9, 10 hores, les que facin falta. Per tant, és la... evidentment, jo diria que el que s'ha de fer, evidentment, és, per exemple, la infraestructura de Rodalies, que ha de ser compatible poder posar carga. Perquè tot el que s'envia, el gran flux que hi ha entre Madrid i els jocs, es fa tot amb camió?
Si poses perquè no hi ha infraestructura.
Clar, si tu et poses a Saragossa una nit, veuràs un rally de furgonetes de tots els proveïdors del món. Aquí van més ràpid. No hi ha multes, perquè si hi haguessin multes... Per què es fa això? Quan amb un, dos o tres trens ho podíem portar tot? Pues perquè, com que al final volem els productes, clar, és que això donaria pel molt. Tenim un consumidor del 4.0 que volem els productes immediats, amb costos ajustats i personalitzats, necessitem una logística molt ràpida.
Estàs parlant d'Amazon.
Estic parlant de nosaltres com a consumidors. És el que volem. El que vol les noves generacions és això. Llavors, clar, que és el que passa que o la logística pot ser respondre a això, i si no les coses que es podien fer en tren no es fan en tren perquè no hi ha la infraestructura. Amb un sol tren a la nit podries cobrir tot això i no es fa. Llavors, pues, clar, s'ha de millorar molt amb tot això, no?
Però en canvi tenim la segona xarxa més important del món amb alta velocitat, que a gran part de les línies no porta passatgers. No porta passatgers perquè sigui racional una xarxa
ni
com aquesta.
Ni
mercaderies, que encara és més greu.
Correcte.
Encara és més greu.
Molt interessant, ja t'ho he dit.
Ignasi Sayol, enginyer, empresari, president del Clúster Logístic de Catalunya. Logística i mobilitat sostenible. D'aquí 20 anys en tornem a parlar, fem balanç.
Bueno, tenim molts deures, perquè
només
has tocat una part, però tot el repte que tenim de mobilitat a les ciutats, que també estem...
No, doncs farem segona part.
I els propers anys és...
I perfecte, molt agraït.
Gràcies, Ignasi.
Llar A Plus i consum responsable, amb el patrocini de l'Agència Catalana de Residus.
Ens toca Llar Green, José Luis.
I ens toca parlar d'un electrodomèstic. Fixa't que és un electrodomèstic que fa molts anys els aparells d'aire condicionat eren considerats una mena de commodity que la gent es posava, doncs bé, per una mena de capritx, una mena de...
Sí.
Bé, oi que sí? Estem parlant de 20 anys enrere, no?
Sí, sí.
Avui dia és absolutament... és un equipament bàsic, com el frigorífic, com el forn, o com la rentadora. I en aquest sentit, fer un ús adient de l'aire condicionat no s'ha socialitzat. És a dir, l'aparell s'ha instal·lat a les llars...
i la gent ho fa servir. De manera que hi ha gent que al pic de l'estiu va a casa seva amb un jersei, perquè li agrada anar amb un jerseiet o amb aquella jaqueteta que tots tenim, la jaqueta d'hivern, que tu arribes a casa teu i te la poses, que no sortiries amb ella perquè té més anys que el nostre senyor, però, en tot cas...
Gairebé és... com les sabatilles i el batín aquell...
Exacte. Bé, sí. Però això és qüestió de confort. Però compta amb el tema de l'aire condicionat. I aquí no només estem parlant d'estalvi energètic, sinó que també de salut. Jo tinc una amiga, que segurament ho deixaràs, que fa molts anys, a la porta de casa seva, on va obrir, i tenia, li havia anat una paràlisi facial força accentuada. Molt, molt greu. I va ser, va anar al metge i li va dir que si tens aire condicionat a casa teu, sí. No dormiràs amb aire condicionat.
Uf.
I diu, bueno, clar, sí. Doncs ja està, no busquem més culpables. És un cas clar que això tampoc s'ha socialitzat. L'aire condicionat és un equipament que s'ha de fer servir en sentit comú i amb responsabilitat. I no estem parlant només de qüestions climàtiques. Dit això, com cada any, l'agència, o sigui, l'Institut Català d'Energia, l'Institut Català de Consum, totes les entitats que tenen a veure amb el consum responsable alerten de aquest fet de que baixar de 25 graus, cada grau que baixem, 24, 23, 22, cada grau, són un 8% més de consum. Dels 25, i tu em diràs, però què m'estàs dient dels 25? Però si els 25, jo a l'hivern, per estar amb una temperatura de confort a casa meva, estic a 21.
Saps a quan tinc jo l'aire condicionat, quan el poso a l'estiu?
A quan?
27.
Val, jo estic...
I 27 amb activitat.
D'acord?
Uh-huh. Si estem asseguts perquè és l'hora d'una pel·lícula, una sèrie, i estàs ja amb repòs, 28, 28 i mig.
Uh-huh.
D'acord? Uh-huh. Però, clar, reals...
De moment que, clac, veus que s'atura.
No, perquè, a veure, és una instal·lació que no és que l'aparell el deixes a 24 i va traient un xorret d'aire, vull dir... Uh-huh. Clar, vull dir, surt per aquí, surt per allà, va, uh-huh, va per tota la vivenda, uh-huh, i aleshores... Bé, a més, mèdicament, la temperatura de confort quan tu estàs dormint, en repòs amb un llit, es considera entre 27 i 28 uh-huh graus.
Efectivament, que ja, ja estem baixant molts graus de la nostra temperatura corporal, moltíssim.
I si alguna nit d'aquestes xafogoses haig d'ajustar l'aire condicionat perquè l'hem de deixar alguna nit d'aquestes punta...
Uh-huh.
El deixo 29.
Val. Jo et donaré un consell, que és el que em van dir, bé, a força de parlar amb els metges. Hi ha una funció dels aires acondicionats, independentment de la seva...
Sleep.
Es diu així, no?
Sleep, sí, jo crec que sí.
Que baixa entre 5 i 8 graus. Compte, amb 0 consum electrònic. 0.
No, però...
Residual.
L'has de tenir al mínim perquè gran part de la nit no funcioni.
I són aquelles aspes que van fent... Clang,
remenen una mica l'aire i aleshores, si en algun moment de la nit el forn que radia, que són les parets d'una vivenda amb zero aïllament, les construccions d'aquest país,
la inèrcia tèrmica,
si en aquell moment que et supera aquests 29 graus, que a partir dels 29 i pico, 30, 31, la nit ja és insuportable...
Tropical, en dió...
Aleshores, bé, a casa ningú es desperta ni amb el coll fumut ni res d'això. Ara, són 6 nits a l'estiu, perquè la resta acostumem a refrescar l'habitació prèviament abans de ficar-nos-hi, igual que si vas a un hotel, i després, en el moment que estàs quietator, pum, fora l'aire condicionat.
Ara que dius això dels refredats, fixa't, això fa molt de temps. Una amiga meva, que és directora de farmàcia d'un laboratori farmacèutic, em deia exactament el que tu deia, el que tu assenyalaves, d'aquests tipus gripals, tipus, aquests productes que són contra els constipats i els refredats, que al llarg de l'hivern veiem anuncis a la televisió, ja s'allarguen, no tenen, és a dir, arriba l'estiu les vendes no cauen, perquè hi ha aquest constipat a l'aire condicionat que és extraordinàriament més complexa que el constipat del carrer de l'hivern. Perquè nosaltres tenim una capacitat de termorregulació al nostre cos. En el moment en el que nosaltres, el cos ja sap que estem a l'hivern. Clac, en el moment que trenquem aquesta dinàmica de termorregulació, el que fan les defenses és que pum, els ha agafat a baix. I és quan tenim aquests constipats que poden donar peu a situacions una mica pneumonies, fixa't, eh?
Sí.
A l'estiu. Bé, sí. una qüestió que aquests dies em deien del fet que tu no tinguis aire condicionat i vagis a comprar un. Compte amb el tema de l'etiqueta energètica que en el seu moment nosaltres ja ho vam explicar en el programa. Ha canviat.
Sí,
de manera que l'A+, A2+, i A3+, no existeix. Mm-hmm. És a dir, que si vas a la botiga d'electrodomèstics i demanes un aire condicionat A+, i el venedor diu, no, és que no en tenim. No creguis que t'està intentant encolomar un obsolet. No, no, és que l'etiqueta energètica de la Unió Europea ha canviat.
Que ella haurà caigut i serà una C, una D...
És que d'A gairebé no hi ha al mercat.
Clar, perquè és... Clar, ja és saltar a la bomba de calor aerotèrmica, és a dir, l'aire condicionat amb aerotèrmia.
Efectivament. Aquest concepte d'aire solar, que sembla un oxímoron, però que no ho és. En tot cas, remarcar els 25 graus de temperatura, sisplau.
I que no us encolomin, i acabem ja, els famosos aquests humidificadors, evaporadors, que són... timo de l'estampita.
Exacte. I que hi ha una botiga que fa servir aquest lema del jo no soy tonto i que no caiguem aquí de quatre potes, perquè és el típic reclam, eh? És l'esquer que posa per intentar... per què? Perquè molts d'aquests models estan retirats de molts països de la Unió Europea i es venen, doncs, a altres països que no tenen aquesta consciència, ja no ecològica, sinó que té a veure més amb la salut i amb la conservació del primer entorn que hem de preservar, que és el nostre propi cos.
Molt bé, vinga. Deixem aquí.
Vale.